En profunditat, amb Roger Isern.
Què tal? Benvingudes i benvinguts, oients de Ràdio Lot, el primer programa del mes de febrer de l'En Profunditat. Ja ho saben, la cita habitual dels dijous al migdia després de l'informatiu a l'antena de Ràdio Lot, al 98.1 FM i a radiolot.cat. Avui, d'estricta actualitat, parlem d'un tema que, evidentment, no només toca la Garrotxa, sinó arreu del territori espanyol, perquè dimarts, com bé ja sabran i ja n'hem parlat, al llarg d'aquests dies als serveis informatius, Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, va anunciar que el govern tiraria endavant la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys arreu de l'estat espanyol. Una mesura que, evidentment, té gent a favor, altres detractors i, evidentment, uns detractors que arriben precisament de propietaris com Elon Musk, el multimilionari propietari de la xarxa X i que ja ha carregat especialment durament contra el govern espanyol. Per parlar-ne, sobretot en els detalls i què implica aquesta mesura en un futur, ja veurem si molt proper o molt llunyà als menors de 16 anys a casa nostra, en parlem avui a l'antena de Ràdio Olot amb Gisela Vaquero, dissenyadora de videojocs. Gisela Vaquero, dissenyadora de videojocs, gràcies avui per atendre'ns a Ràdio Olot. Què tal, com estàs?
Moltes gràcies.
Bé, Gisela, anem a parlar de, podríem dir, la notícia de la setmana, pràcticament. T'hem convidat a tu, bàsicament, per parlar del tema que va anunciar, en aquest cas, el president Pedro Sánchez aquest dimarts en un fòrum a Dubai. Com a titular crida molt l'atenció, ja et pregunto, en primer lloc, per com analitzes aquesta mesura, aquesta iniciativa que es vol portar a terme a Espanya per prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys. No sé, com ho analitzes?
Doncs bé, jo ho analitzo com una espècie de... com una forma de prevenir, no? Com una prevenció. Aquests joves també tenen molts riscos i al final doncs, el que es pretén aquí és reduir l'exposició a tot el que seria un contingut, diferents problemes de continguts que no poden veure aquests més joves, també doncs, exposar-se doncs, a atacs de ciberseguretat, també tot el que seria, doncs, bueno, tot el que seria continguts tòxics, no? Perquè sabem ben bé que els més petits doncs, no poden estar exposats a un contingut que ara és molt fàcil que tinguin accés, no? I aquesta llei intenta, jo dic intenta, perquè la intenció és bona o sembla bona, intenta que que protegir doncs, aquests menors de diferents problemes que puguin tenir les xarxes socials.
Clar, estem parlant de treure les xarxes socials, no treure pantalles, que sempre hi ha una mica el dilema. Tu, per exemple, dissenyes videojocs. Evidentment, ara estem parlant que els menors podrien jugar a videojocs, però, per exemple, no entrar a Instagram, a TikTok. No sé si creus que això també pot ajudar a que els nens fugin una mica més de les pantalles o no, o això dependrà més també de la família.
Jo aquí el que crec aquí és que no hi ha d'haver ni un blanc ni un negre. Aquí el que hi ha d'haver és una regulació. El que hi ha d'haver és una forma de dir, mira, aquí ara això es pot veure i això no es pot veure, perquè no tens l'edat suficient encara per poder-ho veure. Aquí hi ha molt de contingut que realment no poden veure els menors. I hi ha d'haver una forma de que s'hagi de regular. Vale? Posar, col·locar el DNI, col·locar la teva informació allà, pot ajudar a prevenir molts d'aquests problemes, no? I aleshores el que fa doncs, pot realment ajudar en això.
Ara que parles del control i posaves aquest exemple, no?, de posar el DNI, de qui ha de dependre aquest control? Evidentment aquí hi ha moltes parts implicades, però de qui creus que ha de dependre aquest control per tal d'evitar que aquesta mesura sigui efectiva?
Clar, aquí entrem una mica en el dilema que ens trobem quan estem donant les nostres dades a tercers, no? Hi ha el temor aquest de que les dades que estem donant doncs, es facin ús doncs, per altres coses, no? S'agafin tota informació que altra gent tingui, informació nostra externa. Hi ha aquest problema aquí, no? Qui ha de tenir aquest control i qui ha de dir que sí i qui ha de dir que no? És complicat, és un tema complicat que ni jo tampoc podria confirmar. No, l'ha de tenir una o l'ha de tenir l'altra. El que sí que puc dir és que hi hauria d'haver una manera de poder tenir aquest control i donant unes dades que sapiguessin que és de confiar que no se'n farien un mal ús d'aquestes.
Què creus que pot aportar de positiu aquesta mesura per als infants que no tinguin aquest contacte amb les xarxes? Què creus que pot portar de positiu?
En primer lloc, tot el que seria l'assetjament, que és molt important, ara per als més menuts és molt important tot el que seria l'assetjament, ciberseguretat, problemes de ciberseguretat i sobretot també problemes d'enganxar-se a aquestes xarxes socials, no? Perquè des de més jovenets comencem doncs, ja a entendre, no?, que la nostra validació és a través dels likes que anem tinguent. Aleshores, si ja comencen una miqueta més tard, ja podran estar més conscients, no?, que tots aquests likes no són una validació personal o no haurien de ser. Aleshores ja tindran una forma de pensar diferent, molt més realista aquí. Prevenir d'això, d'aquestes addiccions.
Clar, amb el que comentes, parles d'assetjament, d'addiccions, de coses que potser, evidentment, menors de 16 anys no és convenient que vegin i els hi pot provocar efectes negatius. Clar, aquí sempre hi ha el dilema. Hi ha més perills que beneficis a les xarxes per aquest tipus de menors a dia d'avui?
Clar, aquí el que passa és que no és que hi hagi més perills o beneficis, és l'ús que en fas d'aquestes xarxes socials. Les xarxes socials no són ni bones ni dolentes, les persones són bones i dolentes, però les xarxes socials no són bones i dolentes. El que es pot fer a aquestes xarxes socials és un bon ús, vale? Un bon ús que és socialitzar, tenir moltíssima informació. Avui en dia tenim un piló d'informació a les nostres xarxes socials, des de cursos, vídeos, de tot. Hi ha moltíssim contingut i moltíssima informació que anys enrere no teníem. Aleshores, això és molt positiu. S'ha de valorar les parts positives i les parts negatives. I hem de tenir, doncs, una forma de poder vigilar que els més menuts no tinguin accés a aquestes parts negatives, vale? Perquè per precaució, perquè en un futur no tinguin possibles problemes de salut mental, siguin addiccions o siguin també doncs, altres tipus d'entorns que no tinguin accés a aquests entorns tòxics que encara no són per ells.
Estem parlant, evidentment, dels implicats directament, que són els menors, però aquí també, evidentment, si estem parlant de menors, hi ha les famílies, que no directament, però gairebé directament sí que estan implicades en aquestes mesures. Quin paper han de jugar en aquest aspecte, Gisela?
Mira, les lleis són les lleis, aquí. Les lleis posaran unes normes que potser podran forçar a les empreses a prendre aquestes regulacions, perquè sabem que les empreses de les xarxes socials, per més que estan passant assetjaments, per més que hi ha menors que estan mirant aquests continguts tòxics, les empreses encara no estaven prenent regulacions, no estaven fent res, estaven dient, ok, no passa res, estaven com, podien mirar-ho, podien tantejar-ho, però realment no s'estaven prenent en sèrio. Ara amb aquesta llei el que fa és que forçar aquestes empreses a tenir aquestes regulacions. Això, vale? Per una banda, és positiu perquè hi haurà aquest canvi, però això no fa que totes les famílies o tots els que estan amb els menors doncs, no hagin de tenir, hagin d'estar atents al que estan mirant a les seves xarxes socials. No pot ser que tu li deixis el telèfon mòbil o un ordinador a un menor i marxar i no vigilar el que està mirant. Si bé que és difícil tenir un mínim de control sobre aquests menors, però també ajuda a que no tinguis que no se'n vagin a mirar aquest contingut, vale? Això per una banda, no? Anar regulant una mica el que estan mirant aquestes famílies és fonamental. Però després el que és important també és parlar-ho, que sàpiguen, no?, quins són els possibles riscos i quins són o sigui, què és bo i què és positiu i què és negatiu, no? I una mica de precaució, no? I saber el que s'anomena una educació digital. L'educació digital és explicar, mira, aquí a internet hi ha això, pot passar això i pot passar això. No pot passar que et pots trobar doncs, persones que no són realment persones i que et vindran a parlar i que voldran. Doncs, aleshores, és important que siguin conscients els menors d'això perquè no s'ho trobi, per vigilar-ho, òbviament. No? I després, per aquests menors, perquè ja sabem que una vegada es posin una llei de protecció i estigui prohibit un lloc, un vídeo, qualsevol cosa, ja sabem que els menors molts hi van, no? Ho poden, o sigui, faran qualsevol cosa, perquè qui vol franquejar les lleis les farà. I això ja no passa a les xarxes socials, passa a per tot arreu. Aleshores, aquí hi ha d'haver aquesta educació. O sigui, és necessari que hi hagi aquesta educació i ensenyar quins riscos hi poden, ens podem trobar a les xarxes socials i per què s'està fent, s'està posant aquesta llei. Vale? Jo no dic que aquesta llei sigui ni bona ni dolenta, dic que aquesta llei té o pretén tenir bones intencions aquí.
Sobre precisament aquesta educació digital que ara parles, que crec que és molt interessant, creus que cada vegada hi és més, i no només parlo de casa, sinó també parlo a nivell educatiu, cada vegada se'n parla més del que comentes, de què et pots arribar a trobar, en aquest cas que estem parlant de les xarxes socials, va més això any rere any, consideres?
Sí, això va més. Aquí el que passa és que no és que vagi més, que a més arribem tard. Perquè, clar, quan comencen a plantejar-se aquestes lleis? Aquestes lleis ja comencen a plantejar-se quan ja s'han produït molts problemes anteriorment, quan hi ha hagut problemes d'assetjament, problemes d'addiccions greus, tot això. Doncs, clar, anem una mica tard, ja. Però, bueno, com dic jo, sempre és millor tard que mai, no? Aleshores, això el que... El que dic aquí és simplement bo perquè encara que s'arribi tard en aquestes lleis, perquè aquestes lleis estan fetes això, la gent es queixa, hi han crítiques, passen coses, normalment sempre sol passar que no es reacciona fins que passa alguna cosa que ja, doncs, que ja ha sigut molt i molt greu. No? I clar, això és una pena, no? Perquè és algo que ja realment sabíem, que ja s'havia estudiat, a més, que hi han hagut estudis científics que ja estan dient realment que passen aquestes coses i a més passen. Aleshores, bueno, no sé, jo no sé què m'estaves dient, però bueno.
Sí, no, estàvem comentant això, que evidentment, sobretot aquesta educació i amb el que comentes, clar, ara molts experts esteu comentant la mesura, però sobretot la pregunta que es fa molta gent. Estem a febrer de 2026 i ara tu, per exemple, comentaves que ja han passat moltes coses. Aquesta mesura per part del govern, ara ho comentaves, creus que arriba massa tard, però bé, ja que arriba, doncs serà positiu?
Sí, jo crec que serà... Bueno, a veure, ja veurem, eh? Però crec que arriba tard. Crec que la intenció és positiva. Sí que passarà que hi haurà tot aquest control, que hi ha molta gent, ja només per no passar aquest control, ja, doncs, no posarà les seves dades. Tirarà enrere moltíssima gent, tirarà enrere a moltíssims menors també, i que sí que hi haurà menors que potser passaran, no? I que voldran fer l'espieta, voldran
Sí.
anar a mirar, però és que això és inevitable. I el que sí que es pot fer darrere d'això és, per part de l'educació i per part dels pares, vigilar i explicar de forma, doncs, normal, doncs, què hi pot haver aquí i, mira, prevenir.
I deixem preguntar-te, com a dissenyadora de videojocs, clar, no sé si pot portar, evidentment, els nens amb les pantalles, doncs no tindran xarxes socials, els pot portar més a jugar, ja que parlem de la teva branca. No sé si consideres això, pot anar per aquí, no pot anar per aquí.
Tant els jocs com les aplicacions són adequades segons l'edat. Hi ha, doncs, tot el sistema de PEGI, per exemple, en el cas dels videojocs, que et diu l'edat recomanada. El que s'ha de fer aquí, vale? I quan dic aquí també en la resta d'aplicacions i de software, és mirar quina és l'edat recomanada. No deixar mirar xarxes socials que no són recomanades per l'edat.
I per últim, hem parlat de dues de les branques, podríem dir, els menors i les famílies, però també les has comentat, que són les empreses. Hem sentit alguns experts que sobretot ho han criticat especialment el paper de les empreses perquè, segons ells, no han fet prous coses en aquests últims anys per evitar situacions com les que comentes. Ara, quin paper creus que han d'adoptar aquestes empreses? Han d'anar estretament lligades a la mesura per part del govern? Creus que han de fer un pas endavant també per col·laborar amb aquesta prohibició que ara comentàvem?
Bé, jo crec que les empreses, quan tenen un grup de gent, doncs, que s'estan queixant perquè estan tenint uns perills, haurien de prendre mesures. Ara bé, no sé jo si totes les empreses, doncs, diran sí, canviem-ne, perquè hi ha un interès moltes vegades darrere de tot això i no els interessa. Aleshores, aquesta llei fa que aquestes empreses les forcin a que hi hagin aquestes mesures. Vale? I això és bo. Les empreses, depèn de quines, que és molt genèric dir empreses, no? Hi haurà que sí, que ja ho tindran més regularitzat, i n'hi ha que no. De fet, sí, hi ha xarxes socials que sí estan, tenen més regulació i n'hi ha d'altres que no. Aleshores, clar, depèn de quines, doncs seran més forçades, no? Les que no ho hagin tingut en compte o no n'hagin volgut saber res perquè el seu contingut és més tòxic o més agressiu, i d'altres, doncs, hauran sigut més flexibles i no tindran, i hauran col·laborat més. Això, clar, el concepte d'empresa és molt gran, no? I n'hi ha que sí, n'hi ha que no. És com les persones. Totes les persones? No, totes les persones no. Però algunes sí són més flexibles, altres sí, doncs, estan més enfadades.
I per últim, ara sí que ja ho deixem aquí. Deixa'm preguntar-te sobretot per la gran pregunta que es fa molta gent. Des de que es va fer aquest anunci el dimarts, han sortit països com Austràlia, que sembla que sí que ja està molt implementat, França en vol començar, ara arriba el torn d'Espanya, i segurament a peu de carrer la gran pregunta és si això serà una mesura, allò que diem, ràpida, efectiva, que elaborem al llarg de l'any. Ja t'ho pregunto a nivell personal, Gisela, veus que pugui ser una mesura que ja sigui aplicable aquest any, o creus que és un procés que evidentment necessita més temps?
És un procés que serà, jo crec que serà efectiu, que funcionarà i que reduirà molt tots aquests problemes que ara s'estan presentant a les xarxes socials, però per altra banda serà una mesura també que no anirà ràpid, no s'implementarà ràpid, haurà d'anar, anirà a poc a poc perquè és un engranatge molt gran i com tots els engranatges, quan més gran és l'engranatge, més temps tarda a ser construït i això passa tant en els edificis com en les xarxes socials. Ara bé, també poden doncs, espavilar-se, no? I anar una miqueta més accelerats. Però per lo general solen ser unes mesures que solen anar lentes per lo general.
Doncs estarem a l'expectativa. Gisela Vaquero, dissenyadora de videojocs, gràcies avui per atendre'ns a Ràdio Olot, per parlar sobre aquesta mesura. Veurem si la propera entrevista que en parlem del tema ja la mesura és efectiva, que després sí que en podem parlar-ne, a veure com s'ha fet aquest control, que segurament és una de les grans preocupacions a hores d'ara per prohibir als menors de 16 anys les xarxes socials. Gisela, gràcies. Ens retrobem a la propera.
Moltes gràcies.
En profunditat, serveis informatius de Ràdio Olot.